Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Arrenca oficialment a Sabadell amb el ple municipal d'aquesta tarda, un curs polític que comença pràcticament amb els mateixos temes sobre la taula que l'anterior. La pancarta en suport als presos i la concessió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a Esmatza. Les dues qüestions es debatran en forma de moció presentades per l'oposició i tot fa pensar que seran les més polèmiques del ple que s'inicia a les 5 de la tarda i que podreu seguir en directe a través del portal web de Ràdio Sabadell. La compra de l'aparcament de l'estació Plaça Major per gairebé 5 milions d'euros és un altre dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió d'aquest dimarts 17 de setembre. De seguida hi entrem a fons.
Titulars.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els taxistes perden el principal interlocutor fins ara amb l'Ajuntament.
Així és, Elite Taxi Sabadell, l'associació que el representava, ha decidit plegar. El seu president, Magno Castillo, argumenta que no tenen prou força com per tirar endavant els seus objectius. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Perquè les coses importants, amb un percentatge tan baix de representativitat, doncs no es poden portar endavant. I al final, doncs, som els de sempre, és que perden el temps. Per a un autònom perdre temps és sinònim de perdre diners. I bueno, fer-ho per gent que no et dona suport i una petita part que critica, doncs no val la pena.
Castillo ha avisat que el sector del taxi té molts reptes per endavant, com ara trobar la manera de conviure amb els vehicles BTC.
La plana cultural d'aquest dimarts ve marcada per la nova temporada a la Cava Urpí.
Noms com el del sabadellenc Lluís Coloma, Clara Peia o Judit Nederman, que ha actuat en la darrera festa major de la ciutat, s'instal·laran en els pròxims mesos a la sala de l'Avinguda 11 de setembre.
La Cava Urpí, de fet, ha programat més d'una vintena d'actes per la temporada de tardor, que us desgranarem d'aquí a una estona. I una efemèride marca la informació esportiva d'avui, 17 de setembre. Fa 50 anys de l'estrena del Centre d'Esport Sabadell en competició europea.
Tal dia com avui, de fa mig segle, l'equip sabadellenc va guanyar per 2-0 al Bruges a la nova Creu Alta, un partit que recordarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís amb un dels integrants d'aquella plantilla, Josep Palau.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió meteorològica. Estable en les pròximes hores. Li preguntem a la Dolors Ballart, que ens informa des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Dolors.
Hola, molt bon dia. Jornada avui amb temperatures que es mantindran encara força altes arreu del país, ambient força suau, valors que se situaran en conjunt entre els 27 i els 32 graus, els més elevats a les comarques de l'interior. Avui un dia més, una jornada marcada pel sol, amb alguns núvols alts que han d'anar arribant per les comarques del sud i a la tarda amb algunes ennuvolades a punts del Pirineu i el Prepirineu. A la zona del Pirineu podran deixar alguns ruixats de caràcter local, sobretot al sector més occidental. Pel que fa demà, situació similar al matí amb domini del sol, tot i la presència ja d'alguns núvols, sobretot fins a l'inici del matí, i a partir de mig matí, sobretot a partir del migdia, creixeran nuvolades a punts de muntanya. A la tarda esperem que aquestes nuvolades deixin ruixats al Pirineu, al Prepirineu, a punts al prelitoral, i amb el pas de les hores aquests ruixats també s'estendran en d'altres sectors de la Catalunya central i de cara al vespre fins i tot a la zona de la Costa Brava. Precipitacions que localment aniran acompanyades de tempesta i de calamarsa. Demà amb unes temperatures mínimes semblants i màximes també que en conjunt seran semblants o puntualment podrien pujar lleugerament a l'oest i a les comarques del sud del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ja anem al trànsit. sembla que no es registra cap retenció ni tampoc accident que pugui entorpir el trànsit a la xarxa viària catalana. Només s'acumulen 2 quilòmetres de retencions a la ronda litoral en sentit Nus del Llobregat. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora, ens ho explica el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així, doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarril de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Entrem en matèria quan passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Carta dels presos i esmats tornen al ple municipal. La Crida pretén que el contracte de la recollida d'escombraries i la neteja de la via pública sigui analitzat per la Comissió Jurídica Assessora. Els anticapitalistes consideren que s'hauria d'anul·lar. Per altra banda, les tres forces independentistes també volen que totes les formacions es posicionin públicament sobre si cal retornar la pancarta en suport als presos a la façana del consistori. Aquests són dos dels temes, Pere, que poden portar més debat aquesta tarda a plaça Sant Roc.
Sí, una serà l'última moció del dia, la que la Crida portarà al ple perquè la tasca de control del contracte d'esmatge es mantingui. Per això volen aprofitar que ara l'expedient és públic. Recordem que fins al mes de juny estava embargat per una querella oberta contra el govern quadripartit perquè així l'analitzi la Comissió Jurídica Assessora. Ho explica el regidor Matías Sarracán.
Entenem que és una obligació municipal que té com a objectiu garantir el compliment dels contractes públics i també avaluar-ne la seva legalitat i, per tant, doncs esperem obtenir aquesta tarda en el ple una majoria suficient. Nosaltres creiem que hauria de ser, pensem que hauria de ser per unanimitat.
Per la Crida, aquest moviment hauria de servir per reafirmar que el contracte amb esmatge és un contracte de serveis i, per tant, hauria d'haver caducat al cap de 4 anys després d'haver-se signat. Abans, però, els partits s'hauran de posicionar sobre si cal retornar la pancarta de llibertat presos polítics a la plaça Sant Roc. Sobretot, explica el portaveu d'Esquerra, volen mostrar com reacciona Podem, que el juliol va votar per retirar en una junta de portaveus aquesta pancarta. Escoltem Gabriel Fernández.
Perquè no és només el tema de la pancarta, hi ha moltes inconsistències de lo que se espera de Podemos, y yo confío que la gente de Podemos también parlará a nuestros representantes y les explicará que es muy importante no jugar en el mar mental de la derecha extrema española, en el mar mental de Ciudadanos, que vol dividir y que siempre está buscando la brega, sino en eso que uneix més a los ciudadanos de esta ciudad.
A més, també demanen al consistori que es posicioni a favor del dictamen del grup de treball de les Nacions Unides elaborat sobre diversos polítics empresonats.
Però aquestes dues no són les úniques mocions de l'ordre del dia, Pere.
No, per començar, la plataforma que organitza la consulta sobre monarquia o república pel dia 6 d'octubre demanarà el suport de l'Ajuntament. Per la seva banda, Esquerra presentarà una moció favorable a la llei 24/2015 sobre la pobresa energètica. Junts proposarà una declaració d'emergència climàtica a la ciutat i Ciutadans vol millorar la connexió del transport públic de la zona sud de Sabadell.
Això pel que fa a les mocions, però avui s'aprovarà previsiblement també la compra de l'aparcament soterrani de l'estació de Plaça Major.
Una modificació en el pressupost municipal ho permetrà per 4,7 milions d'euros. La voluntat de l'equip de govern és fer la gestió abans que acabi l'any i començar les obres d'adequació i d'unió amb el pàrquing de sota l'Ajuntament l'any que ve. Pol Gibert ho explicava aquesta setmana.
És el que intentarem, diguem. Els tempos són apremiats, diguem, però s'ha pagat també en Ferrocarrils perquè ells també estan a favor de fer aquesta operació i, per tant, doncs, també estan corrent per intentar arribar abans de final d'any.
La modificació del pressupost també permetrà comprar nous vehicles municipals per un import d'1,5 milions d'euros.
Aquesta sessió plenària la podreu seguir en directe a partir de les 5 a través del portal web de Ràdio Sabadell i la crònica resumida del que estigui donant de si aquesta sessió a partir de les 7 al Notícies Vespre. D'altra banda, avui el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, ha denunciat que la partida de la Generalitat a l'organisme ha tornat a baixar aquest any. En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, Jiménez ha qualificat d'injust que el sistema de finançament dels Consells Comarcals, que atorga la mateixa quantitat a tots els organismes, independentment del nombre de ciutadans els que representin. We'll be right back. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Jiménez recorda que el paper del Consell Comarcal del Vallès Occidental és especialment important en el moment actual en què milers de famílies es troben en situació de vulnerabilitat. Per això l'alcalde castellarenc considera que s'està menys tenint aquest organisme.
No és un sistema que sigui just. Nosaltres hem d'atendre un volum ja de beques menjador, transport escolar, en temes de promoció econòmica, en temes territorials, que és que no té res a veure amb el que ha d'abordar d'altres consells comarcals. I nosaltres demanem que evidentment hi hagi un finançament que ens permeti poder abordar totes aquestes qüestions amb garanties.
El president del Consell Comarcal defensa que l'organisme és el punt de trobada de tots els municipis perquè puguin emprendre accions conjuntes, com mesures per millorar la qualitat de l'aire. No obstant això, creu que cal un replantejament de tots els organismes territorials i posa aquest exemple de les necessitats que no s'estan cobrint.
Com pot ser que no hi hagi un espai de trobada entre aquests dos alcaldes i l'alcaldessa de Barcelona, de la capital? Com pot ser que aquestes mesures que hem vist avui anunciades a bombo i platillo per part de l'Ajuntament de Barcelona i que són molt valentes i estan molt bé i cap mena de crítica, no tinguin en compte l'impacte que això pot suposar sobre el conjunt de la nostra comarca o sobre, ja no diria de la comarca, de ciutats com Sabadell i Terrassa i els seus subsegüents sistemes urbans? Com pot ser que no hi hagi una visió de que hi ha un sistema urbà, que és aquesta gran Barcelona de la qual forma part el Vallès Occidental, i que no se'ns tingui en compte en relació a totes aquestes mesures?
Així mateix, Jiménez també insta Sabadell i Terrassa a creure el que la seva importància per al conjunt del Vallès Occidental.
Hem d'exercir aquest lideratge. Això és fonamental. S'han de creure que són les dues cocapitals. Si Sabadell i Terrassa tiren, si a més a més tiren plegats, aquesta comarca és imparable. Si Sabadell i Terrassa tenen clar que ells tenen una responsabilitat especial sobre el conjunt del territori, si són generosos, si són capaços de veure més enllà dels seus termes municipals, és evident que Sabadell i Terrassa i aquesta aliança pot ser absolutament beneficiosa pel conjunt de municipis del qual en formem part del Vallès Occidental.
Amb tot, el president del Consell Comarcal defensa fer front comú entre tots els municipis per satisfer les necessitats del conjunt del Vallès.
I precisament, parlant de Sabadell i Terrassa, avui hem sabut que faran front comú per aconseguir que Foment ampliï el traçat del quart cinturó perquè arribi fins a la Ronda Oest. Així ho ha anunciat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
Concretament hem parlat de la B40 i en aquest cas doncs, hi ha el consens, no?, dels dos principals alcaldes afectats per aquest traçat, per recuperar el traçat que es va acordar en el seu moment en el Consell Comarcal amb el conseller Vila, no? I això jo crec que també pot ser una gran notícia, no? El fet que els ajuntaments es posem d'acord, no? Malgrat en aquest cas també, no? Algú pugui dir és que la Marta Ferrer és del PSC i les dues ciutats tenen problemes. En aquest cas, cap ni un.
Aquesta és una de les principals qüestions que l'alcalde pretén abordar la trobada que dimecres mantindrà amb el president Quim Torra, amb qui confia poder fer un front comú per assolir aquest objectiu.
Notícies migdia.
Altres qüestions del dia. Élite Taxi Sabadell posa punt final a la seva activitat. L'associació ha decidit plegar per falta de suports dins del sector. El president Magno Castillo ho ha aclarit avui en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora. Castillo ha explicat que fa 3 anys van començar 125 associats, una xifra que no ha anat a l'alça malgrat les problemàtiques del sector del taxi.
Queda molt treball per fer. Aquí tenim unes ordenances municipals que estan totalment obsoletes i això requereix de molt treball per actualitzar i modernitzar i requereix de moltes hores i bueno, tenim el problema de les BTCs que nosaltres portem 2 anys dient que fèiem un treball preventiu per evitar el que podia venir en el futur i el futur és aquí ja, actualment ja n'hi ha un problema a Sabadell amb les BTCs i n'hi ha molt treball per fer.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. De fet, la irrupció dels vehicles de lloguer amb conductor és el principal repte que tenen per endavant els taxistes. Objectius massa ambiciosos, segons el president d'Élite Taxi Sabadell, perquè puguin ser batallats per una vintena de persones.
Tenim uns projectes o uns objectius massa grans per poder-los tirar endavant amb 25 associats, no? Llavors hem decidit que sense el suport del sector de la ciutat doncs no val la pena continuar.
Malgrat el cessament de l'activitat, Magno Castillo fa un balanç positiu de la feina feta fins ara. Assegura que el més important és que s'han pogut establir vincles estables amb institucions com, per exemple, el Parc Taulí o l'Ajuntament de Sabadell. Elite Taxi ha liderat diverses campanyes per ajudar l'hospital amb el lliurament d'un taxi elèctric perquè els infants puguin arribar motoritzats al quiròfan. Ho han impulsat la campanya Jo t'ajudo per prevenir agressions sexuals.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són 3:15. Els veïns de Calllong denuncien que les demandes històriques del barri encara no s'han satisfet. Des de l'Associació de Veïns lamenten que els compromisos dels diferents governs municipals no s'han materialitzat, mentre que les necessitats del barri es mantenen. La principal mancança fa referència als serveis públics.
El CAP o l'Institut Calllong i l'Escola Virolet són els projectes més reivindicats. Malgrat que el procés per fer-lo realitat ja està en marxa, els veïns lamenten que arriba tard. Francisco Navarrete és el president de l'Associació de Veïns de Calllong.
Tengan en cuenta que es un barrio que lleva ya 18, 19 años y está formalizado, y lo primero eran los servicios y van siendo los últimos que se van haciendo.
Però també hi ha altres demandes al barri, com per exemple reduir el volum de trànsit i la velocitat dels vehicles que passen per Calllong. Per Navarrete, la solució està fora de Sabadell.
Uno de los problemas muy grandes que hay es que hay mucho tráfico por la autovía. Entonces a esto hay que darle solución de salida. Pues la solución es emparmarlo con Castellar, a la salida, y Castellar ahí emparmar los camiones para la salida a dirección Barcelona, ya directamente por la autovía, la parte de abajo, que no entrará por la ciudad, que es muy importante, porque Estrasburgo es peor que la Meridiana.
En tot cas, Navarrete lamenta que en els últims 4 anys s'hagi avançat tan poc en els projectes importants per al barri i confia que el nou executiu els doni un impuls.
El president de l'Associació Veïns de Calllong ha fet aquesta llista de demandes al programa al matí, coincidint amb l'inici de la Festa Major del barri.
Avui soc feliç, més la rialla al mirall. Avui era tot gris, fins que he fet un gran batall.
Jaume Barri serà un dels convidats, de fet, a la celebració. Concretament li posarà música diumenge a la tarda. La festa, però, començarà divendres amb el pregó a càrrec de l'alcaldessa Marta Ferrés.
El Parc Odessa serà el centre neuràlgic de la celebració i acollirà concerts com el del grup Black Beat dissabte a la nit, actuacions de pallassos o mostres de ball. L'acte més multitudinari és la botifarrada popular, que pel preu simbòlic de 2 euros suposarà l'esmorzar de diumenge al matí. Des de l'Associació de Veïns confien en superar les 1.300 botifarres entregades del anys anteriors, gràcies al fet que l'acte acompanyarà la celebració del 25è aniversari dels Gegants del Rodal. La Festa Major de Calllong s'allargarà fins diumenge a la nit, quan es farà el Castell de Focs.
I afegim un parell de punts més. El grup Busquets de Sabadell l'enceta un procés d'expansió.
L'objectiu de la companyia, especialitzada en articles de papereria des de l'any 1921, és créixer un 5% anual fins al 2021, quan el grup celebrarà el seu centenari. Actualment la firma familiar compta amb 3.000 punts de venda a Espanya, França, Itàlia, així com en països de Llatinoamèrica, l'Orient Mitjà i l'Àsia.
I detingut un home de 34 anys acusat d'haver comès fins a 8 robatoris en domicilis del Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Baix Penedès.
Els Mossos d'Esquadra la van detenir infraganti a principi del mes de setembre, tot i que el cas s'ha donat a conèixer avui, quan acabava de cometre un altre robatori al municipi de Calafell. Fruit de l'entrada i el registre al seu domicili, els agents van localitzar nombrosos objectes de valor procedents dels robatoris que ja s'han començat a retornar. L'home ha ingressat a la presó de forma provisional. Mentrestant, l'operació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions i la resolució d'altres robatoris d'aquest tipus.
Us l'hem promès en titulars, la Cava Urpí ja té el llestí de la programació de l'últim trimestre de
2019.
Precisament, Peter Jean, a qui estem escoltant, actuarà en 3 ocasions al local situat a l'hotel del mateix nom. Aquesta vegada acompanyat de The Sweets, per posar en solfa tot el seu pub, funk, disco i neo-soul. També es citaran a la Cava Urpí pianistes, guitarristes, cantants de bolero, figures reconegudes i un parell de sorpreses més fora Pau, de la programació del trimestre.
Exacte, Núria, i un dels noms més mediàtics vindrà el dia 8 de novembre. Es tracta de Clara Peia. Presentar el seu treball Estómac, ho farà un divendres a les 10 de la nit, i també a divendres vindran les germanes Nederman. El concert de Judit i Meritxell serà el 13 de desembre i el concert farà una repassada de Nadales. En altres espectacles també es repassaran temes prou coneguts. Boleros, en aquest cas, en el concert homenatge a Carlos Gardel de Gregorio López i Guillermo Gómez, i de l'òpera Els Musicals amb Laura Obradors, Carlos Daza i Víctor Galiano, o el duet Trabal fent Hollywood a duo. Beat Boys, El Último Tributo i Starlight, i el 18 d'octubre, Lluís Coloma i Frank Musquel. Passar Boogie Boogie i Blues a dos pianos. Tampoc faltaran, abans d'acabar l'any, el guitarrista Joaquín Teruel, Aicha Vela amb Cristian Saucedo i també els mítics Cánovas, Adolfo i Guzmán. A més, dos actes més fora de programa. Discotec amb la millor música dels 60s i 70s, el divendres 15 de novembre, i en el període de festes nadalenques del 25 de desembre a l'1 de gener s'estrenarà mundialment el nou espectacle de Jordi Fiter amb Ilus Teatre.
A Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Saps què tenen en comú el matí i l'Hotel Suís? Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amb un Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants del Col·legi Claret, escoltem Ràdio Sabadell.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Nova temporada, nous continguts, nous seccionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu. Cada dia des de les 11 a 2:15.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I avui a es tanca la ronda de contactes del rei Felip VI amb els líders dels principals partits per veure si hi haurà investidura o si finalment anirem a unes noves eleccions previstes en aquest cas pel pròxim 10 de novembre. I a tot això, avui el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ha mantingut contactes telefònics amb els principals partits de l'oposició per conèixer quina és la seva postura després de l'oferiment que va fer ahir Albert Rivera de Ciutadans. I comencem per les reaccions, perquè el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ja ha transmès al president del govern espanyol que rebutjarà la seva investidura, segons fonts del PSOE.
L'equip de comunicació del PP no ha volgut comentar el contingut de la conversa, adduint que Casado traslladarà la seva posició al primer rei Felip VI durant la reunió d'aquesta tarda. Si confirma el no, Casado es desmarcarà definitivament de la proposta llançada dilluns pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, que oferia una abstenció conjunta del PP i Ciutadans a canvi de diverses condicions, com la planificació de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.
I Pablo Iglesias ja ha dit també a Pedro Sánchez que mantindrà l'abstenció sempre que no accepti un govern de coalició amb Unides Podem.
El líder del partit Lila ha dit que en cas d'un acord entre el PSOE i Ciutadans valorarà el contingut de l'acord per decidir el seu vot final. Avui el rei Felip VI tanca la ronda de contactes amb aquests líders dels principals partits. En últim lloc es veurà amb el secretari general del PSOE i president en funcions, Pedro Sánchez.
I Pedro Sánchez, precisament, ha exposat Albert Rivera, amb qui s'ha trobat avui, les seves garanties que complirà amb Navarra. Rivera demanava la cessió del govern autonòmic, també doncs, que complirà amb Catalunya i també que no apujarà impostos a la classe mitjana i treballadora. I també s'ha reunit ja amb Felip VI la diputada Laura Borràs de Junts per Catalunya, que ha criticat que l'aplicació del 155 a Catalunya uneixi tant a les dretes i a les esquerres. I Gabriel Rufián, el sabadellenc que ha emplaçat Podem i els socialistes que volen un govern progressista a impedir un pacte entre Sánchez i Rivera.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés ha alertat que els sectors del PSOE, contraris a una entesa amb Ciutadans, que el que està intentant pactar en un despatx entre Sánchez i Rivera no és només un més que possible 155, sinó que es tracta d'aplicar o no la llei Mordassa i de derogar les reformes laborals. Això va, diu, del futur de qualsevol ciutadà d'aquest país.
Més qüestions al marge de la investidura. L'eurodiputat electe Oriol Junqueras ha reclamat al Tribunal Suprem que deixi en suspens la sentència de l'1 d'octubre a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui la pregunta prejudicial sobre la seva immunitat.
La defensa del líder republicà argumenta que la futura decisió del TJUE no només afecta el recurs sobre la denegació del permís per anar a jurar el càrrec com a eurodiputat, sinó també el litigi principal, la causa especial 20.907/2017. Si el Suprem rebutja aquesta petició, l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, demana a la sala que almenys informi com més aviat millor de la seva decisió al tribunal amb seu a Luxemburg i a les parts implicades.
I fem un últim apunt. Iñaki Urdangarín podrà sortir de la presó de Brieva 2 dies a la setmana per fer voluntariat a Madrid.
El jutjat de vigilància número 1 de Castella i Lleó argumenta que serà positiu per reduir la dessocialització de l'intern, tot i que la fiscalia s'hi oposa. El cunyat del rei Felip VI compleix una condemna de 5 anys i 10 mesos al centre penitenciari d'Àvila pel cas Noós i encara no n'ha complert ni una quarta part.
Recta final de Notícies Migdia. Avui es presenta a Libreria de la Plata la novel·la 6 formes de morir en Texas, de Marina Pérez Agua.
La contraportada.
Coincident pràcticament amb la seva sortida al mercat, l'escriptora, nascuda a Sevilla i resident a Nova York, participarà en un club de lectura sobre la seva pròpia obra.
De la tercera novel·la d'aquesta llicenciada en Història de l'Art no se'n pot explicar gaire cosa per no descobrir les sorpreses que van apareixent a la narració, però els que l'han llegit asseguren que és una història que et sacseja. Família, pena de mort, tràfic d'òrgans, són temes silenciats tot sovint. L'autor explica per què li criden l'atenció al programa Al Matí.
Y es que me interesan mucho esos temas por una cuestión social, digamos, pero también por una cuestión literaria, porque al ser temas casi clandestinos, de alguna manera, son ámbitos muy poco narrados. Y para mí siempre literariamente me resulta más satisfactorio pues, escribir sobre este tipo de ámbitos que han sido todavía poco escritos.
Al club de lectura sobre l'obra han hagut de fer mans i mànigues per aconseguir tenir els exemplars abans que l'escriptora arribés a Sabadell. La responsable del Librerio de la Plata, Cecília Picún, explica que la novel·la anterior, Lloro, va guanyar el Premi Sor Juana Inés de la Cruz a la millor novel·la escrita en espanyol per una dona.
Doncs amb aquesta proposta literària per avui mateix, dimarts 17 de setembre, posem el punt final. notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les Dies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.